Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé, tant si heu sopat com si no, heu de saber que Catalunya afrontarà els propers 3 dies el pitjor episodi de risc d'incendi, probablement de l'estiu. És l'alerta que llancen els agents rurals. La situació serà complicada, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i l'Empordà. A partir d'aquesta mitjanit s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa, que és el més alt, en 23 municipis de 5 comarques pel risc d'incendi. Preocupa que bufarà vent de mestral al sud i tramuntant al nord i que ho farà a les zones on menys ha plogut els últims mesos i que, per tant, estan molt seques. L'inspector en cap dels agents rurals, Toni Mur, ha fet aquest matí al Món a RAC1 una crida a la població a ser prudents.
Haurem de fer una crida extremada a la precaució, perquè realment són dies complicats, amb temperatures baixes i velocitats de vent intenses, i per tant es poden produir incendis, es pot produir simultaneitat, i que aquests incendis tinguin velocitats de propagació importants.
Demà també es tancaran els accessos a 3 parcs naturals, els Ports i Cardó, Boix i el Nord, al Cap de Creus. Tot i això, els agents rurals demanen que s'evitin totes les zones forestals d'arreu del país els propers dies. Joel Penya.
Ha dit que especialment en les hores més caloroses no val a badar perquè d'un no res es podria originar un gran foc. Per això ha demanat estalviar-nos anar al bosc quan pugi més el termòmetre i trucar al 112 davant de qualsevol imprudència.
Sí, sobretot evitar... la freqüentació de les zones forestals i el seu entorn a les zones de màxima insolació. Qualsevol descuit, qualsevol accident de forma involuntària pot provocar un incendi forestal que pugui tenir conseqüències catastròfiques.
I és que durant tot el dia hi haurà 23 pobles del nord-est i el sud-oest amb el màxim risc d'incendi activat, però és que en total hi haurà 18 comarques en perill alt de foc forestal. Són les de Terres de l'Ebre, Ponent, exceptuant el Pla d'Urgell i el Segrià, les del litoral i prelitoral central, els dos Empordà i també el Solsonès.
El vent, Abel Caral, en quines zones pot bufar més el vent i quin seria el moment més complicat?
Doncs mira, els propers dies el vent bufarà especialment a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. De fet, demà al llarg de matí anirà agafant protagonisme a les comarques de Tarragona, sobretot del Cap de Salou cap al sud, però també a mesura que ens acostem al migdia cap a la plana a Lleida. A la tarda el vent es reforçarà a la plana a Lleida, continuarà bufant en aquestes zones del sud del país i la tramuntana que bufarà moderada amb alguns cops forts a l'Empordà, especialment a l'Alt Empordà. Són zones, com dèiem, on hi ha plogut poc els últims mesos, a diferència d'altres llocs de Catalunya. També a zones del litoral i del prelitoral central, on anem molt mancats de precipitació, però aquí, per sort, hi haurà algunes precipitacions. I atenció, perquè divendres serà el moment més crític, perquè el vent s'intensificarà als dos extrems de Catalunya. Bé, de fet, comarques de Tarragona, Empordà i també cap a Ponent. I de cara a dissabte sembla que aquest vent començarà de mica en mica a fluixar.
Gràcies, Abel. Després et preguntem per la previsió de demà. La falta de pluges i les altes temperatures que abonen aquest escenari de risc alt d'incendis també han portat l'Agència Catalana de l'Aigua a decretar l'emergència per sequera per primera vegada en 24 municipis de Catalunya. Són els 22 que beuen de l'aqüífer de Fluvià Uga a l'Alt Empordà i els dos que pengen del pantà de Riudecanyes al Baix Camp. En tots els municipis afectats, el consum màxim d'aigua per habitant i dia passarà de 230 a 200 litres. També es reduirà un 25% el consum d'aigua dels industrials i el consum en espais recreatius. Més detalls, Marc Anturri.
L'emergència afectarà unes 26.000 persones i entrarà en vigor a finals de la setmana que ve quan s'hagi publicat el DOC. Les dues zones han arribat a aquest punt perquè en els últims mesos gairebé no hi ha plogut. L'aqüífer del Fluvià Muga és en el nivell més baix de com a mínim els últims 25 anys i, a més, la meitat dels municipis que en pengen gasten més aigua de la permesa. El director de l'ACA, Samuel Reyes, apel·la als ajuntaments a prendre mesures per estalviar-ne.
El titular del servei és l'Ajuntament i és qui ha de vetllar per portar l'aigua en els seus ciutadans, i així ho diu la llei de bases de règim local. Ara bé, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Govern de la Generalitat a través dels POS ajuden els ajuntaments doncs, a fer aquestes inversions necessàries.
Alguns dels municipis aquí la que posa deures són Peralada, Pedret i Marzà i Palau-Saverdera. Tots tres es van situar per sobre dels 400 litres per habitant el mes de juny. Al Baix Camp l'emergència afecta dos pobles, Riudecanyes i Duesaigües. En aquest cas, però, tots dos compleixen el pla de sequera i, per tant, aquí els ajuntaments ja han fet la feina.
A aquesta hora tenim al telèfon l'alcalde de Peralada, Miquel Brugat, una de les poblacions afectades per les restriccions i que més ho notarà perquè el municipi haurà de passar dels 450 litres per habitant i dia que gasta actualment, segons l'ACA, a 200 litres per habitant i dia. Per tant, menys de la meitat. Alcalde, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com s'ho faran per complir amb aquesta nova restricció?
Bé, difícil, eh? Nosaltres som molt conscients que tenim aquesta problemàtica d'una quantitat de litres desmesurada, però tampoc no és real. Això ho hem exposat a tots els mitjans que han contactat amb nosaltres, ja ho vam també fer arribar i transmetre a l'ACA. Tenim una realitat de municipi que no és la que es contempla. Tenim molta gent que estan en els seus habitatges, estan tot l'any per situacions personals o vacacionals i que no es contemplen. No som allotjament turístic, municipi turístic, però també tenim una realitat que hi ha molta gent d'Europa que s'ha instal·lat a viure tot l'any en el nostre municipi i que no hi estan empadronats. Llavors, som molts habitatges que no es contemplen i llavors això és un dels factors que fa que pugi tant el litre per habitant dia.
I per reduir ara aquest consum, quines mesures està pensant l'Ajuntament poder aplicar?
En el municipi ja fa molt de temps que s'està treballant. Nosaltres podem fer el que depèn del municipi. Podem vigilar i controlar les canalitzacions que estan malament. De fet, n'hem anat canviant en aquests anys moltes i ara recentment dues canalitzacions que tenien pèrdues. Ja fa temps que tenim tancada les fonts ornamentals, també havíem tancat les fonts per subministrament d'aigua en boca. Llavors fa temps també que tenim controlat i tancats tots els recs municipals. Llavors ara el que ens queda bàsicament seria conscienciar la població, tornar a enviar notes informatives vivenda per vivenda, les xarxes socials, intentar conscienciar la població. Nosaltres ja de fet reguem molt poc les zones verdes i no ens queda poca cosa més a fer. Ara deixarem de regar el poc que fèiem i tenim pocs recursos com a municipi per poder actuar-hi més.
No està previst talls d'aigua?
No, de moment no tenim previst talls d'aigua.
I reduir l'aigua que arriba a les famílies, a les diferents cases?
Això haurem de parlar-ho també amb l'empresa que ens porta la gestió de l'aigua, a veure la viabilitat, de quina manera es podria fer. Com he comentat, tampoc no som un habitatge, hi ha un municipi turístic, però sí que tenim molts establiments turístics que viuen del turisme, i tenim de serveis, i llavors hauríem de mirar de quina manera podríem regular això perquè també aquests establiments puguin seguir fent, no?, duent a terme i donant els serveis del seu equipament. És una vila també amb un camp de golf, tenim allotjaments turístics, un casino, festivals, una activitat hotelera molt àmplia, i llavors hem de mirar de quina manera podríem mirar de complementar, no? Valorar aquestes restriccions que comenten d'horàries d'aigua i poder d'allò. Però bueno, és una idea que s'ha de parlar amb l'empresa gestora de l'aigua que no s'ha dut a terme. Desitgem no haver d'arribar en aquest extrem i que tothom sigui conscient d'aquestes restriccions i mirar que la gent deixi d'utilitzar, la gent que encara utilitza per regar o que poden utilitzar o que es pot preveure que utilitzen per rec dels jardins i per altres malusos.
Miquel Brugat, alcalde de Peralada, un dels 24 municipis que la setmana que ve entrarà en fase d'emergència per sequera. Bona nit i gràcies per ser aquest vespre al 9C.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La setmana vinent, doncs, entrarà en vigor la fase d'emergència en aquests 24 municipis de l'Alt Empordà i el Baix Camp, però a la resta del país hi ha 403 poblacions que seguiran en fase d'excepcionalitat i 90 en fase d'alerta. En aquests casos, què implica, Marc?
A les zones en fase d'excepcionalitat, la dotació màxima per habitant és de 230 litres. El rec agrícola s'ha de reduir un 40%. Està prohibit regar jardins i zones verdes i també el rec de gesp, excepte en superfícies allà on es facin esports federats. També es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable i només es poden omplir piscines d'aigua dolça si es pot reaprofitar. Els 90 municipis en fase d'alerta, la dotació màxima per habitant i dia és de 250 litres. El rec agrícola s'ha de reduir un 25%. S'ha d'estalviar aigua en el rec de parcs i jardins i es permet omplir parcialment piscines d'aigua dolça.
I fora de les zones d'emergència per sequera continuen les iniciatives per estalviar aigua. A Cambrils l'Ajuntament tancarà les dutxes de les platges i se suma a d'altres que ja ho han fet, com l'Hospitalet de l'Infant, Calafell, el Vendrell o fins i tot Tarragona Ciutat. La mitjana del consum d'aigua a les dutxes de Cambrils entre el juliol i el setembre de l'any passat es va multiplicar per 7 respecte a la mitjana de la resta de trimestres. El Departament d'Educació recorrerà la mesura cautelar que el Tribunal Superior de Justícia ha dictat per una escola de Girona que haurà d'aplicar el 25% de castellà en una aula. És el primer cas des que el govern va aprovar la llei que eliminava els percentatges a les escoles. Ara el Tribunal Constitucional havia de dir què li semblava aquesta llei, mentre el TCJ esperava per decidir si podia aplicar o no el 25%. Però aquest matí el TCJ ha fet un gir de volant, no ha esperat més i ha estimat ja la petició d'una família, Ferran Dalmau.
La Generalitat recorrerà la decisió precisament perquè van aprovar un canvi de llei que havia d'impedir mesures com aquesta. Però no ha estat així. Aquest és el primer cas des del canvi de llei perquè fins ara només s'havia confirmat el 25% de castellà a les tres escoles on ja s'havia dictaminat aquesta mesura de forma cautelar. Aquest cas, en canvi, és nou. Tot plegat perquè el TCJ considera inconstitucional la llei del govern i, tot i que fins ara havia demanat al Constitucional que es mullés abans de fer res, deia que no es podia aplicar encara el 25% de castellà, ara canvia de parer i amb aquesta interlocutòria es contradiu. Diu ara el TCJ que el que no poden fer és valorar la situació general de la immersió a Catalunya, però que és molt diferent actuar sobre un cas concret. I és el que ha fet. Aquesta escola de Girona haurà d'impartir en l'aula d'aquest alumne almenys una assignatura troncal més en castellà, més enllà de llengua i literatura castellana.
Aquesta decisió judicial sobre el català a les escoles enreda una mica més les negociacions per la investidura. Carles Puigdemont ha avisat que aquest no és el camí i tot fa preveure que, lluny d'acostar posicions, decisions judicials com la d'aquest matí les allunyen. Sílvia Solanes.
Un nou cop a la immersió com el d'avui durant el curs generaria una cadena de reaccions. 102 d'agost n'hi ha hagut prou amb la de Carles Puigdemont i per Twitter per veure que això dificultarà encara més les negociacions. Encara que Esquerra exigeixi negociació, els precedents la situen al costat de Sánchez i en aquest escenari és Junts qui té la paella pel mànec, o millor dit, qui a última instància pot bloquejar i forçar repetició electoral. I Puigdemont ha lamentat per Twitter que demanem xecs en blanc amb l'argument d'aturar la dreta en clara referència al PSOE, mentre diu van deconstruint consensos socials i polítics per mer supremacisme lingüístic. I els pregunta què han fet aquests anys per aturar la dreta judicial i avisa que no es pot repetir aquest esquema si es volen tenir resultats diferents.
El català entra en joc en les negociacions per la investidura, no només per aquesta decisió judicial, sinó perquè avui la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha proposat reformar el reglament perquè el Congrés dels Diputats es pugui parlar català, gallec i euskera. Una proposta per apropar posicions amb Junts i Esquerra que arriba l'endemà que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va plantejar la reforma del finançament autonòmic. Madrid, Roger Perciba.
Sí, és una reivindicació que ve de lluny i que mai s'ha aconseguit, entre altres coses, per l'oposició del mateix Partit Socialista. Avui, a Televisió Espanyola, Díaz diu que ho veu bé i que cal reformar el reglament del Congrés.
¿Por qué no vamos a poder expresarnos en galego, en catalán, ¿no? o en euskera? Yo creo que eso es un modelo que tiene encaje constitucional.
Pel que fa a la reforma del sistema de finançament proposat per Maria Jesús Montero, avui el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Miguel Tellado, diu a Onda Cero que de cap manera ho acceptaran tal com es planteja.
La utilització partidista del sistema de financiación autonómica, en mi opinión, es un error que ningún gobierno debe cometer, y mucho menos como moneda de cambio para facilitar una investidura.
Tellado diu que Sánchez obvia les seves funcions per marxar de vacances en lloc de quedar-se i acceptar la seva derrota electoral.
Les 9 i 13, els serveis mínims per la vaga de vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat, que començarà dijous que ve, el 10 d'agost, seran del 90%. El govern espanyol ha fixat els serveis mínims aquesta tarda, tot i que encara hi ha negociacions en marxa per mirar d'evitar la vaga indefinida. De fet, dilluns que ve, el Departament de Treball ha convocat reunió de mediació amb sindicats i empresa. I els que ja preparen l'aturada són els taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Asseguren que bloquejaran el port i l'aeroport entre el divendres 1 de setembre i el dilluns 4 de setembre, per tant l'últim cap de setmana abans de l'inici de l'escola i quan s'espera que el gruix de la població torni de vacances. Bàrbara Padilla.
Els taxistes també preparen marxes lentes a les principals vies de la capital catalana. El portaveu del sindicat Elite Taxi, Tito Álvarez, demana per aturar la protesta la creació d'una comissió d'investigació al Parlament centrada en l'empresa Uber.
Vamos a poner toda la carne en el asador y queremos que nuestros políticos hablen, digan lo que sea, aunque no nos guste, pero queremos que den la cara. Bueno, hemos decidido, hemos hablado y hay que tomar acciones.
És la resposta a la multa de 123.000 euros a Elite Taxi per cridar al boicot aquesta i a altres plataformes de vehicles BTCs.
La COE diu que l'atur de juny que ha repuntat a Catalunya és un senyal que l'economia s'alenteix. Al juliol s'han afegit a les llistes de l'atur 1.600 persones que busquen feina i no en troben. Al conjunt de l'Estat la desocupació ha baixat, però poc. Ho ha fet 4 dècimes. Sergi Alemany, governs patronals i sindicats no fan la mateixa lectura de les dades.
El que des del govern català defensen com unes bones dades, des de de les patronals Pimec i Foment del Treball es critica que per ser estiu no queda prou ben parat el sector turístic. Enric Vinaixa és el secretari de Treball i Josep Ginesta, el secretari general de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.
Que són unes bones dades, unes dades del món del treball, en alguns casos similars al comportament que havien tingut l'any 2022.
Una molt modesta reducció de l'atur registrat dels àmbits més estretament lligats a l'àmbit turístic. Menjar i beure, el comerç i també l'allotjament.
El govern relaciona el repunt de l'atur al juliol amb el sector de l'educació. I tot i això, recorda que l'any passat es van quedar sense contracte de feina a finals de juny mig miler de mestres i professors més que aquest estiu. Llavors van ser 2.000, ara 1.500.
Dani Alves no recorrerà a la decisió de jutjar-lo per violació. Segons el seu advocat, ho deixarà estar per agilitzar la seva situació judicial. Això després que el brasiler ha comparegut aquest matí davant la jutgessa, un tràmit previ a l'obertura de judici, per haver agredit sexualment una noia a finals de l'any passat a la discoteca Sutton de Barcelona. Joel.
Tot i no recórrer que processin Alves per agressió sexual amb l'agreujant d'accés carnal, l'exfutbolista diu que no està d'acord amb el relat de l'acusació. Ho ha dit l'advocat que el defensa, Cristóbal Martell, a les portes de la Ciutat de la Justícia després de la vista.
Desde luego, Daniel Alves está contrariado con el relato de hechos que contiene el auto de procesamiento. No está de acuerdo con él y así lo ha manifestado. También ha manifestado que no recurrirá en su deseo de agilizar el proceso.
En canvi, l'advocada de la víctima ha assegurat que Alves no ha dit en cap moment que no hi estigui d'acord. L'exjugador del Barça ara està en espera de saber la data del judici. Els càrrecs de què se l'acusa podrien suposar fins a 10 anys de condemna.
I la lentitud del sistema judicial ha deixat impunes dos conductors que van provocar un accident de trànsit a Vilanova i la Geltrú el 2003. Van quedar ferits en aquell accident de molta gravetat 5 membres d'una mateixa família. El procés judicial ha anat tan lent que els delictes han prescrit. Tampoc és clar si les víctimes cobraran finalment la indemnització. Gemma Carceller.
Dos cotxes circulaven a gran velocitat competint entre ells quan van embestir un tercer vehicle on viatjaven una parella i els seus tres fills, que 20 anys després pateixen seqüeles greus. El retard en el sistema judicial ha acabat ara amb la prescripció del cas i la impunitat dels acusats. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1 l'advocat de la família, Toni Calet.
El sistema té defectes i hi ha gent que es pot aprofitar de tots els defectes dient qualsevol cosa, encara que no tingui raó, i aquest recurs te l'han de resoldre. No? Òbviament no poden tenir mai raó les persones que estan competint, fan un accident molt, molt, molt greu, però ells buscaven el defecte del sistema. El perjudici els han creat els mateixos que van dir que si no dicta la sentència, tindrien el perjudici de les víctimes. És terrorífic.
La justícia no ha aclarit què passa amb la indemnització a la família.
I continua l'estiu negre a les platges catalanes. Un home ha mort ofegat a la platja de Gavà, al Baix Llobregat. Dues noies que feien paddle surf han trobat el cos surant a l'aigua a uns 30 metres de la sorra. Es tracta d'un veí de Cornellà, de 48 anys, que han pogut identificar perquè havia deixat les seves coses a l'arena per anar a banyar-se. Amb aquestes ja són 19 les persones mortes per ofegament a les platges aquest estiu. Tres dels ofegaments van passar a la platja del Miracle de Tarragona. L'Ajuntament ha decidit ara ampliar el servei de socorrisme als vespres. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, a més d'ampliar aquest servei de socorrisme una hora, de 7 a 8 del vespre, es tancarà també una zona de dany on s'ha detectat que quan hi ha mala mar hi ha fortes corrents marines. Joan Carles Castellví és el coordinador del servei de socorrisme de la Creu Roja a Tarragona.
Durant aquests últims anys hem estat veient un canvi una miqueta de les corrents. Aquest any és el més pronunciat on ens trobem unes corrents marines molt fortes i que varien en molt poquetes hores.
És un estiu negre no només a Tarragona, també a la Costa Daurada, on han mort 10 de les 19 persones ofegades a platges catalanes en el que portem d'estiu.
Atenció a aquesta notícia. La policia local de Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha detectat entre els joves més consum d'òxid nitrós, més conegut com el gas del riure. En el que portem d'estiu, els agents han comissat una vintena d'ampolles a nois que n'estaven consumint al carrer. També n'ha denunciat dos més per vendre-les. Girona, Bàrbara Julbe, bona nit.
Bona nit. Es tracta de dos joves de 19 anys de Sant Feliu de Guíxols. A dins del cotxe portaven 10 ampolles de gas comprimits, a més de 75 broquetes i 20 globus. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública. L'òxid nitrós es ven generalment en ampolles de gas comprimit i es consumeix a través de globus que s'inflen. El gas que emmagatzemen s'inhala. Aquest estiu, a Platja d'Aro, els agents han comissat més de 20 ampolles d'aquest gas a joves que en consumien al carrer. Ha aixecat actes per consum o tinença d'aquesta droga. S'han tramitat per via administrativa i acabaran desembocant en multa. Segons el Ministeri de Sanitat, l'òxid nitrós pot causar asfíxia o al·lucinacions perquè limita l'oxigen al cervell. A llarg termini, fins i tot, pot provocar la mort.
Un estudi ha identificat una nova variant genètica que podria alentir la progressió de la infecció per VIH. Segons l'assaig que publica la revista Nature, les persones de descendència africana que tinguin aquesta mutació als gens desenvoluparien més lentament la malaltia.
L'estudi en què hi han participat l'Institut de Recerca de la Sida, IRSI-CaixaBank i l'Hospital Clínic s'ha fet a nivell internacional amb gairebé 4.000 pacients que convivien amb el VIH i encara no havien iniciat cap tractament antiretroviral. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies l'investigador Javier Martínez Picado.
Una mutació a prop d'aquest gen ens determina que les persones que la tenen doncs tinguin uns nivells de virus amb absència de tractament antiviral que són més baixos que la resta de la població. Llavors això ha sigut la troballa més important d'aquest estudi.
Fins ara, els estudis que s'han fet, la majoria en persones caucàsiques, no s'havia detectat aquesta modificació genètica.
Ho acabem de saber, han evacuat edificis d'oficines del Senat dels Estats Units per la possible presència d'un home armat. De moment, però, segons la policia del Capitoli, no s'ha pogut confirmar que hi hagi hagut trets. Això sí, la policia demana que ningú s'apropi a la zona mentre investiguen què està passant exactament. N'estarem pendents. Mentrestant, els experts alerten que amb la intel·ligència artificial cada vegada costarà més detectar les ciberestafes. Són casos com el que us explicaven ahir dels 100 detinguts que van robar més d'un milió d'euros fent-se passar per entitats bancàries per SMS. Però també hi ha altres tècniques, com els correus electrònics fraudulents o els missatges per WhatsApp.
Segons el Perit Judicial Informàtic i expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Juncà, els estafadors cada vegada tindran a l'abast eines més desenvolupades. Això farà que les possibles víctimes cada vegada tinguin més difícil detectar les possibles estafes. Per això ha explicat que cal desconfiar de tothom i verificar sempre si qui ens demana les dades és qui diu ser.
Això que estem vivint ara, això no és res amb el que s'acosta. S'estan acostant les intel·ligències artificials, sí? Que venen molt ben preparades perquè et simularan la veu d'una persona que tu coneixes, cuidado, i aquí ens cardaran a tots. Per tant, sempre heu de tenir aquest doble factor de verificació.
A més, apunta que els ciberestafadors s'aprofiten de la tendència que té la societat de viure a la immediatesa. Saben que hi ha possibles víctimes que no comprovaran d'on els arriba el missatge.
Consum ha obert un expedient sancionador al Reggaeton Beach Festival i el podria arribar a multar amb fins un milió d'euros. El Ministeri investiga si es va prohibir de manera arbitrària l'accés amb menjar i beguda i el pagament amb targeta Marc Simón.
És el primer expedient d'aquest tipus que s'aplica a una empresa organitzadora de festivals a diversos llocs de l'estat espanyol i és que, de fet, Consum no són els primers en tocar el crostó al festival. L'Associació de Consumidors Facua també va denunciar la setmana passada el Reggaeton Beach Festival per les seves clàusules abusives, com ara fer pagar 25 euros per reaccedir al festival. D'acord amb la normativa, només es podia entrar al recinte amb ampolles d'aigua petites o menjar precintat, però sembla que n'haurien fet la vista grossa. Pel que fa als pagaments, Consum ho considera una infracció per clàusules abusives també, en primer lloc perquè tramitar la devolució dels diners incluïa una despesa de gestió d'1,5 euros i, a més, perquè no acceptaven pagaments en efectiu. Recordem que el Reggaeton Beach Festival es va celebrar a Barcelona el 22 i el 23 de juliol i va acollir unes 60.000 persones.
I en plana cultural també avui parlem de cinema perquè ha arrencat el Festival de Cinema de Locarno, Suïssa, en una edició amb molta presència catalana on s'hi presentaran tres pel·lícules i un curtmetratge. L'estrena més destacada és la de la imatge permanent de Laura Ferrés, que competirà per aconseguir el Lleopard d'Or, el guardó més preuat del certamen. I en música, Rafael ha cancel·lat el seu concert al Festival Sons del Món de Roses de dilluns per una inflamació a les vies respiratòries. El cantant ho ha comunicat en una publicació a les seves xarxes socials. També ha cancel·lat un altre concert que tenia a Nerja, al costat de Màlaga. Per aquells que tenien entrades, el festival es compromet a tornar els diners en un màxim de 48 hores. I aquest matí al Món RAC1 s'han anunciat les artistes que protagonitzaran el Ritme de la Nit, la festa de RAC 105, al Festival Sons del Món d'aquest divendres. Són la Marian de Cal i l'Eva Martí, les vocalistes d'himnes electrònics com Flying Free. Fly on the Wings of Love. Les cantants han explicat quina creuen que és la clau de l'èxit perquè aquestes cançons segueixen tancant les discoteques.
Són uns temes festius. Sí. I després, aquests temes han perdurat
per les melodies, que això vol dir que les melodies eren maques, i no és aquest xumba-xumba cutre. No, no, perquè aquí, aquí a darrere no som cutres, eh? I han perdurat, jo crec que per una cosa, perquè la gent ens havia de conèixer.
Ara estan preparant un nou projecte de versions acústiques de tots els temes que han fet. Últims minuts del 9C, els esports. Bona nit, Xavi Comelles.
Bona nit.
El Girona ha perdut els penals contra els Nàpols, el Nàpols en el cinquè test de pretemporada pels de Mitchell.
Un partit que ha acabat amb empat a un. Estuani s'ha avançat al Girona al minut 12, aprofitant una errada de la defensa italiana. Abans del descans, Giovanni Simeone ha restablert l'empat des dels 11 metres i els penals del Nàpols s'ha imposat per 3 a 1. Un Girona sense Pablo Torre, que demà serà presentat oficialment com a nou jugador blanc i vermell a Montilivi.
I el Barça ja és a Barcelona després de completar la gira nord-americana.
Els de Xavi han aterrat aquest vespre a l'aeroport del Prat i Joan Laporta no ha fet declaracions. De moment, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar RAC1, el fons alemany que havia de portar 65 milions d'euros al Barça finalment ha fet marxa enrere. Amb aquests diners el club blaugrana comptava poder inscriure els jugadors pendents. Des del Barça, però, asseguren que l'acord continua tal com estava previst, tot plegat, mentre s'acaba de tancar el traspàs d'Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain.
I segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol ha rebut 3 ofertes, no una ni dos, sinó 3 ofertes formals per Sergi Darder.
Una dels països àrabs i dues del Mallorca. Les tres, però, eren inferior als 10 milions d'euros i han estat rebutjades. Recordem que la clàusula del jugador va pujar dels 10 als 15 milions des de l'1 d'agost. En qualsevol cas, l'Espanyol negociarà per menys de la clàusula.
I a la jornada del Mundial Femení de Futbol avui ha caigut eliminada la selecció del Brasil després d'empatar sense gols contra Jamaica.
L'empat a 0 ha classificat a la selecció jamaicana vuitens amb una gesta històrica que deixa la selecció brasilera de la blaugrana Geise fora del Mundial. Tot plegat el dia en què la davantera Marta Vieira ha anunciat que ha disputat el seu últim partit en un Mundial.
Gràcies, Xavi. I ara el temps, Abel Caral, quin temps farà demà?
Doncs mira, més enllà del vent que comentàvem al principi de l'informatiu, sobretot a l'Empordà, Plana de Lleida i al sud del país, demà un dia en què regarem algunes comarques al matí fins al migdia, primeres hores de la tarda, precipitacions, xàfecs que afectaran sectors de les comarques, molts sectors de les comarques de Barcelona, Girona, nord de les de Tarragona. A l'hora de dinar, més o menys, aniran ja marxant encara alguns xàfecs, això, primeres hores de la tarda al litoral i prelitoral central, cap al sud de la Costa Brava, i destacar la baixada de temperatures que es notarà sobretot a l'interior del país, màximes que en pocs llocs arribaran als 30 graus, a la costa aquest descens serà menys marcat, i cap al litoral tarragoní, fins i tot temperatures estables respecte avui. Atenció a la propera matinada, és a dir, la de dijous a divendres, que haurem d'agafar jersei, fins i tot a prop de la costa un luxe a principis d'agost.
I Abel, on ha passat què avui?
Doncs avui destaquem que les temperatures s'han enfilat fins als 38,5 graus, ahir les més altes al litoral tarragoní, avui a l'interior de les comarques de Tarragona, 38,5 de màxima, tant a Banyoles, capital del Pla d'Estany, com a Anglès, a la Selva.
Déu-n'hi-do, gràcies Abel.
Bona nit.
Tanquem el 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i David Valverde al control tècnic, amb el comentari final que avui signa el fotoperiodista barceloní Bernat Armenguer. Armenguer ha guanyat aquest 2023 el Pulitzer de fotografia per la seva cobertura amb tot l'equip d'Associated Press de la guerra a Ucraïna. Les seves fotografies han fet la volta al món.
La primera vegada que vaig documentar un conflicte va ser que ni l'any 2008. Quan unes controvertides eleccions presidencials van derivar en una violència comunal amb centenars de milers de desplaçats i prop d'un miler de morts. Recordo en un barri de barraques a Nairobi com una turba d'enfurits perseguia matxets d'un home d'una altra ètnia per atrapar-lo i sacsejar-lo de la llarga cabellera, mentre els nens li tiraven pedrots i jo mirava pel visor de la meva càmera pensant que no el matin. Miraculosament, l'agredit va recuperar l'equilibri i va escapar. Els anys següents no han estat generosos. Incomptables funerals a Gaza i Cisjordània, cossos carbonitzats en un soterrani de Líbia, nens de la comunitat Rohingya explicant al detall com els soldats de Myanmar violaven a les dones del clan familiar, joves ofegats en el Mediterrani al cercar una alternativa vital, ucraïnesos convertits en soldats sense que ningú els hagi consultat, i un llarg etcètera. Molts quilòmetres entre conflicte i conflicte, societats molt dispars, però sempre amb elements en comú. Pors, altes doses d'ignorància i falta d'empatia. D'aquests moments queda la hemeroteca, uns quants dits durs on guardo les seqüències fotografiades i una sensació que, si no ens cuidem entre nosaltres, algun dia apareixerà un fotògraf al costat de casa meva a documentar com ens maltractem. Em dic Bernat Armenguer i gràcies per això.